Hola de nou i benvinguts a una nova edició de Sant Celoni es mou, l'espai dedicat a les entitats saloninas. Avui coneixem la Fundació Solidària Proide, vinculada a les escoles La Salle de Catalunya. A Sant Celoni hi ha una delegació que treballa des del 1992 amb diferents iniciatives per millorar la situació de països en desenvolupament com el Togo, Guatemala, Madagascar o el Perú. Saludem a la Sònia Lozano, la delegada de Proide a Sant Celoni. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
Explica'ns què és això de Proide.
Doncs Proide és una ONG que va néixer l'any 1992 i està directament vinculada a les escoles de La Salle de Catalunya. I fem projectes de cooperació, de promoció i desenvolupament, per això el nom de Proide, a quatre països diferents. El Togo, Guatemala, Perú i Madagascar.
Quanta gent sou que esteu ficats aquí dintre Sant Celoni?
Bueno, Sant Celoni, jo sóc la delegada, llavors hi ha un grup de 3 o 4 persones que m'ajuden a proposar temes i després directament vinculats més o menys tota l'escola. Pares, professors, director, tothom que intenta ajudar-nos, estem vinculats amb la ONG.
Quines són les iniciatives que porteu a terme?
Des de Sant Celoni, diverses. Tenim iniciatives de sensibilització a l'escola, fem moltes campanyes perquè els alumnes coneguin una mica la situació en els països que col·laborem. Després fem campanyes per recollir diners, l'encesa solidària al desembre, la samarreta de Proide, i després col·laborem amb la coordinadora d'entitats solidàries.
Explica'ns què és això de l'encesa solidària.
L'encesa solidària és l'encesa de llantions que fem a l'escola a finals de desembre. Cada alumne ha de vendre una sèrie de llantions, cada llantió val un euro, i a finals de desembre, just abans del Nadal, fem una encesa i encenem tots els llantions al llarg de tota l'escola.
Com ho reben els alumnes, totes aquestes iniciatives?
Bueno, hi ha una sèrie d'iniciatives que ja estan com molt arrelades a l'escola, tipus això, l'encesa solidària ja l'esperen, i molt positivament, intenta col·laborar el màxim possible, impliquen les famílies, impliquen els avis, els tiets, gent del poble, i la samarreta igual. Vull dir, sent un any de crisi com el que és, la majoria d'alumnes de l'escola han comprat la samarreta. Vull dir que és dels anys que més samarretes hem venut.
Arrel de la crisi econòmica han baixat totes les aportacions o es mantenen, han augmentat?
A veure, per exemple, l'encesa solidària, aquest és l'any que hem batut el rècord de llantions venuts. Vull dir que pensàvem que baixaria molt i hem batut un rècord. Pel que fa a les samarretes, que és la segona campanya així forta que fem, aquest any hem venut més o menys les mateixes que l'any passat, tot i que tenim més alumnes, però no s'ha notat massa la crisi. Però hi ha altres campanyes que sí que hem fet altres anys i que hem deixat de fer perquè sí que notàvem que no funcionava tant. Per exemple, fèiem un mercat d'art solidari on persones de l'escola, pares, alumnes o persones que coneixíem que són artistes, des de fer arracades, pintar quadres, fer mobles, doncs ens cedien les seves obres gratuïtament i nosaltres les veníem. Va funcionar bastant bé al principi, però en els últims anys la cosa ja ha deixat de funcionar perquè, clar, són peces que solen ser bastant cares i la gent ara mateix no està per pagar aquestes peces, no? Llavors aquestes coses sí que les hem deixat de fer perquè la crisi sí que s'ha notat aquí.
Hi ha algun altre tipus d'iniciativa que hagueu deixat de fer? O que l'hagueu adaptat en els temps de crisi que hi ha actualment?
No, poca cosa més, perquè clar, les campanyes que fem són com molt fixes, no? Llavors sí que veníem artesania, llavors el que ara farem serà vendre bianualment. L'any passat vam vendre artesania, aquest any no en vendrem, per una mica per no carregar tant a les famílies, perquè constantment els estem demanant i entenem que ara mateix la gent té prous problemes econòmics com per estar constantment darrere d'ells. Havíem fet alguna cosa d'esmorzars o berenars solidaris, i aquest any, per exemple, no ho hem fet. Mateixa línia, però, per exemple, no vinculat amb la ONG, hem fet també un sorteig d'una samarreta del Barça per ajudar una fundació que està vinculada també amb la Salle, que és la Salle Comtal, que també fa molts projectes al barri del Raval. I llavors, en certa manera, hem fet altres cosetes a petita escala, però també ens han funcionat bastant bé. Aquest any, com a novetat, hem venut polseres de la sèrie Polseres Vermelles, ho diu? Doncs hem venut polseres i els beneficis anaven també per Proide.
Perquè, bueno, tot i malgrat la crisi econòmica, has dit que heu batut el rècord de llantions venuts, tant de samarretes. Creus que potser amb la crisi la gent es torna més solidària o entén els problemes que hi ha en altres països, com has comentat abans, el Togo, el Guatemala?
No ho sé. Jo crec que també fem molta campanya. En certa manera, sense la campanya a les escoles això no funciona. Llavors, quan comences el curs, a nosaltres ens arriba el projecte, ja us he dit que treballem a 4 països diferents i són com projectes que tothom coneix molt, no? Si treballem al Togo, tothom sap què es fa al Togo, hem passat vídeos del Togo, ens han vingut voluntaris del Togo a fer explicacions, com que els alumnes i també les famílies tenen com molt arrelats els projectes, no? I en certa manera jo penso que se'ls fan seus. Llavors, el llantió val un euro. Potser comprar una cosa de 30 euros és un esforç excessiu per les famílies actualment, però pagar 1 o 2 euros no és tan esforç, no? I entenen, no?, que saben què s'està fent, saben que al final de l'any mirem quants diners hem obtingut, que els expliquem cap on van els diners, que venen voluntaris a explicar-los als seus alumnes que han anat a l'estiu a explicar-los com van els projectes. Jo penso que hi ha confiança, que saben que els diners que recapten van a uns fins que molt concrets i que estan molt justificats.
Per què, cap on van aquests diners? Exemples?
Per exemple, aquest any el nostre projecte és al Togo. Llavors, Roide treballa al Togo, a la zona del nord del Togo. Principalment fem tasques educatives. Com que estem vinculats a escoles de la Salle, els objectius són molt tasques educatives. Arreglar escoles, promoure el desenvolupament o l'educació d'alumnes que a través de beques, per exemple, amb les recollides de diners, es fan beques perquè els alumnes puguin anar a l'escola, alumnes que no tenen recursos econòmics i que sense aquestes beques doncs, no podrien anar a l'escola a estudiar perquè haurien d'estar treballant. També es fan cursos de formació per a les famílies, al Togo especialment, de tipus agrari, per exemple, com intentar millorar l'eficiència agrària a les seves comunitats, d'higiene a nivell de les dones, se'ls fa molts cursos de formació, en aquest cas al Togo. I aquest any els diners que recaptem aniran per a construir una escola nova en aquesta regió del nord del Togo, la zona de Tami.
Perquè l'any passat quants diners vau recollir?
L'any passat,
per fer-los una idea,
aproximadament uns 4.000 euros, aproximadament. Aquí hem d'afegir també els diners que ens dona l'Ajuntament. Cada any demanem a l'Ajuntament una subvenció per al mateix projecte que nosaltres estem treballant a l'escola. Llavors, l'Ajuntament, en funció del projecte, doncs, ens dona un percentatge a través de la Coordinadora d'Entitats Solidàries, que són els membres de la Coordinadora d'Entitats Solidàries, se'ls hi presenta el projecte i ells voten el percentatge de diners que et donen d'aquest projecte. Llavors, hem d'afegir dels 4.000 i pico que vam aconseguir nosaltres, més, no recordo gaire bé, però deurien ser uns 1.000 i alguna cosa va donar l'Ajuntament.
Amb aquests 5.000 euros, quina és l'acció que es va poder materialitzar?
Mira, l'any passat els diners van anar al Perú, d'acord? Al Perú estem... Fa molt poc que treballem al Perú, aproximadament 4 anys, més o menys, i el que estem fent és escolaritzar o fer escoles, construir escoles o arranjar escoles de zones rurals dels Andes i algunes de la zona de l'Amazònia, però sobretot ens estem centrant molt als Andes perquè hi ha molts poblats que estan a molta alçada, que els nens no podien anar a l'escola perquè les escoles estaven a les capitals que estaven a una gran distància. Llavors, el projecte va ser arranjar una de les escoles i llavors promocionar un programa de ràdio per intentar conscienciar les famílies que les nenes anessin a les escoles. I a partir d'aquí vam pagar una educadora social que anés a les comunitats a parlar amb les famílies per intentar convèncer aquestes famílies que les nenes, sobretot, anessin a les escoles. Ens trobem amb escoles que estan venint alumnes, però sobretot són nens. Les nenes es queden a casa a cuidar dels germans...
Encara costa, doncs, sí, que les noies vagin a l'escola, malgrat la campanya.
En aquesta zona molt, en aquesta zona sí.
I tot això qui ho executa? Teniu algú que es mou pels països i ho va fent? O un cop heu decidit què fareu i quants diners, busqueu algú en el propi país que ho faci?
Això depèn. Per exemple, al Togo i a Perú i a Madagascar tenim germans de la Salle que estan allà fent projecte, que estan allà, viuen allà i que controlen una mica els projectes. Llavors, qui controla que s'executin aquests projectes, qui ens proposen el projecte des d'allà, ens envien el projecte i després amb els diners que nosaltres aconseguim els enviem i controlen que s'executin, són ells. En el cas de Guatemala, hi ha zones on hi ha germans, hi ha zones on no hi ha germans, però a Guatemala i també al Perú tenim una contrapart que s'anomena Prodesa, d'acord, que hi ha tècnics com aquí a la seu central a Barcelona, i són els que reben els diners i els que fan que s'executin aquests projectes, controlen que estiguin executats i després ens justifiquen a nosaltres que aquests projectes estiguin fets.
Perquè entenc que tots aquests projectes són en el conjunt de Catalunya, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. La seu central de Proide es troba a Barcelona i a partir de Barcelona hi ha una sèrie de delegacions vinculades amb les Salles que hi ha arreu de Catalunya. Llavors, és la seu central, que és Barcelona, qui et proposa el projecte anualment, a no ser que, per exemple, una escola decideixi que aquell any li interessa molt fer un projecte en un país determinat. Per exemple, El 2006, Sant Celoni va enviar uns voluntaris d'estiu a Guatemala. Llavors, aquell any es va demanar que el projecte anés a Guatemala perquè així la campanya, com que és més viva, no? Que són una sèrie de persones que aniran a l'estiu, que arriben al setembre i t'expliquen què han fet. Llavors, aquell any el projecte va ser a Guatemala perquè calia que fos Guatemala.
Per què aquests quatre països? Togo, Guatemala, Perú i Madagascar i no uns altres?
No sé si et sé contestar aquesta pregunta. Vam començar al Togo, perquè al Togo ja hi havia germans de la Salle. Al Togo, des dels anys 60, al nord, al Tami, hi havia una sèrie de germans de la Salle que estaven treballant amb les comunitats rurals, sobretot per la promoció agrícola. Llavors, es va fer, quan es va crear la ONG, es va enfocar molt, focalitzar molt en el Togo, ajudar el Togo en aquella zona perquè l'activitat agrícola i el projecte agrícola s'estava tirant endavant, les famílies començaven a tenir rendiments econòmics, però els nens no tenien formació. I llavors els germans demanaven a veure si podien fer alguna cosa des d'aquí per promocionar escoles al Togo. Llavors es va centrar durant els primers anys molt al Togo, anar creant escoles, buscant professors, buscar subvencions per a aquestes escoles, i a partir d'aquí, mica en mica, s'ha anat ampliant. A Madagascar, perquè hi havia germans, es va ampliar a Guatemala també, perquè hi havia germans i es va poder crear la contrapart aquesta de Prodesa, i ara fa 4 anys, doncs, al Perú, perquè teníem també 2 germans d'aquí de Catalunya que havien viatjat al Perú, que havien estat en aquestes comunitats i que ens demanaven ajuda per promocionar l'educació en aquestes comunitats. Comences un país quan veus que hi ha persones vinculades aquí, que porten anys allà i que et diuen, aquí es necessita això.
S'està treballant en algun país més? O està en projecte inicial? Algun lloc us hagin demanat ajuda?
S'està mirant, crec, i pel que m'havien dit, s'estava mirant Camerún. I aquest estiu, en principi, havia d'anar un parell de persones a mirar Camerún. El que passa és que també és cert que la crisi es nota i, tot i que més o menys estem recollint el mateix a les escoles, les subvencions públiques sí que s'han reduït moltíssim i obrir un altre país ara no és un bon moment, perquè els diners que arriben als països que nosaltres estem treballant ja són menys dels que arribaven fa 6 anys. Llavors, per ara em sembla que això es frenarà una mica, però sí que es vol visitar alguna zona del Camerún a veure la situació que es troben, perquè també hi ha algun germà allà i a veure què es pot fer.
Perquè s'ha plantejat la idea de treballar aquí, a Catalunya o a Espanya, amb algunes poblacions que estiguin una mica marginades, per dir-ho d'alguna manera.
Des de Proide no, però no es planteja perquè nosaltres estem vinculats a la Salle i la Salle sí que té moltes fundacions que treballen precisament amb aquests grups de població. Us comentava abans la Fundació Comtal, que es troba molt a prop del Palau de la Música i que fa una tasca molt important en tota aquella zona. Tenim un institut de secundària que s'anomena Sintra, que està al Raval i que acull alumnes que són de fracàs escolar, de famílies desestructurades. Vull dir que tenim moltes fundacions o moltes entitats vinculades a les escoles, sobretot a Barcelona, perquè potser és el focus, en el cas de Catalunya, on hi ha més problemes d'aquest tipus. Però sí que hi ha escoles i centres que treballen en aquest àmbit. Llavors, Proiden, en certa manera, es manté al marge d'aquest treball perquè ja
perquè
tenim.
Perquè hi ha altres persones ja que ho estan fent.
Sí.
Tot aquest treball que es fa, quines repercussions té en els alumnes que estan a l'escola?
Jo crec que la repercussió és elevada, tant en els alumnes de la nostra escola, perquè, en certa manera, tots coneixen l'ONG, tots coneixen què es fa, on es treballa, què s'obté, i les famílies, perquè la informació es dona. Nosaltres tenim una revista que surt trimestralment i sempre intentem fer algun article sobre què s'està fent, com ha anat aquesta campanya o com ha anat l'encesa solidària o, al final de tot, quina és la recollida de diners que s'ha tingut i com ha anat el projecte. Per tant, els alumnes tenen molt coneixement, tenen molt clar quina és la situació en la que viuen les persones d'allà. Potser no se'n poden fer una idea clara, perquè, clar, des d'aquí és molt fàcil dir, no, és que, mira, aquella gent d'allà no té aigua potable, no? Ah, doncs no té aigua potable, potser, però ho saben, i saben, i tenen imatges, no? I cada any venen voluntaris a explicar com viuen allà. I ara, en aquesta situació que vivim de crisi, es troben que tenen companys, que eren companys seus, que han anat a viure a països on Proide o col·labora o són molt semblants als països on col·labora Proide. Per exemple, tenen imatges del Togo i la situació del Togo és molt semblant a la situació a Senegal o Gàmbia, i tenen companys que en aquest any han marxat a viure cap a Senegal o Gàmbia perquè els seus pares aquí no tenien diners, no? I a vegades ensenyes imatges i et diuen, ah, però aquest viu així? I casa seva deu ser així? Vull dir que una mica sí que la sensibilització arriba tant a la nostra escola com crec que en general a totes les escoles de Sant Celoni, perquè sí que es fa que, potser no Proide, concretament, però en el cas de la coordinadora intentem cada any fer xerrades a totes les escoles de Sant Celoni explicant els projectes de les entitats de la coordinadora, perquè és molt important. Si els nens estan sensibilitzats, aquest és el nostre futur. Ells han de tenir molt la idea molt clara de quins són els valors que hem d'intentar anar treballant al llarg de la vida perquè les coses vagin una mica millor.
Creus que després d'un cop d'haver vist imatges i de conèixer la situació que hi ha en altres països, que és molt diferent a la d'aquí, valoren tot més el que tenen?
Això
és molt més difícil?
Això és molt difícil. Quan tu hi parles i expliques i fas el debat, després et diuen, clar, és que jo tinc molta sort, però quan surten per la porta...
Se'n van a comprar cromos o el que sigui, no?
Però és molt difícil per ells i és molt difícil pels adults. Jo penso que qualsevol persona adulta que surts de fora, t'explica, no vas a una xerrada d'aquest tipus, i surts molt conscienciat, però la que surts al món que se'ns obre aquí és completament diferent. És impossible no deixar-se arrossegar per el que tenim al voltant. Això és molt difícil.
Quina valoració feu de la tasca de la coordinadora d'entitats?
Molt bona. La veritat és que en general estem molt contents de com funciona la coordinadora, de la feina que es fa, que a vegades no és prou visible, la feina que es fa des de la coordinadora, perquè ens trobem com a mínim en una reunió un cop al mes, debatem, controlem, presentem projectes, és una mica l'eina que controla que els projectes que es van fent des de totes les entitats i moltes vegades des de l'Ajuntament mateix funcionin, es justifiquin. Si hi ha algun dubte o es creu que el projecte no és prou bo, doncs pots tirar una mica de dir, aquí no s'està treballant prou bé això. Per tant, a nivell de projectes és molt, molt positiva, a nivell d'aprenentatges és molt, molt positiu i a nivell de consciència a la població en general, però sobretot als alumnes, el que comentava, a les escoles, és molt positiu perquè els membres de la coordinadora estan sempre oberts a anar a qualsevol escola a fer una xerrada que els professors o que els l'AMPA o qui sigui que ens demanin.
Una mica col·laboreu entre tots, no?
Sí, 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 treballem en xarxa, en certa manera treballem en xarxa.
Quanta gent conformeu la coordinadora d'entitats aquí a Sant Celoni?
A nivell de gent és...
O a nivell d'entitats que siguin associades.
Potser serem, ara t'ho dic així sense comptar-ho, serem 10-12 entitats i a vegades venen persones a títol individual. De fet, la coordinadora sí que es diu coordinadora d'entitats solidàries, però és oberta a tota la població en general. Qualsevol persona inquieta que tingui ganes de treballar per ajudar o per viure més els valors està completament oberta a qualsevol persona que vulgui venir.
I creus que Sant Celoni és solidari?
Sí, Sant Celoni és molt solidari, jo crec que sí. En general, la gent és molt solidària. Evidentment, en èpoques de crisi es vigila més, però és que els interessos han de canviar i la situació, la gent ho passa molt malament i a vegades tu no pots ser tan solidari com voldries. Però si abans donaves 10 i ara en dones 3, doncs els 3 benvinguts són. Sí, sí.
Tu no ho hauràs vist, però segur que tens companys o algú que t'hagi pogut explicar. Fa 50 anys que hi van haver membres de la Salle que van anar cap a altres països. Com està la situació? Ha evolucionat? Ha anat a millor? Pitjor?
A veure, en aquest cas és el Togo, on tenim més experiència perquè és on fa més anys. A la zona de Tami del Togo, els projectes que s'han fet estan funcionant molt bé. El país ha millorat? Segurament no. No podem abarcar tot el país, però sí que els pobles o la regió de Tami i els pobles on estem col·laborant, les persones que hi viuen estan millorant les seves condicions de vida. Clar, no tenen llum, no tenen aigua corrent, això no ho tenen, però sí que tenen més producció agrícola, sí que coneixen millors mesures d'higiene, per exemple, sí que les dones es poden dedicar a altres tasques, sí que els homes ajuden o són més conscients de les ajudes que poden fer tant en el camp com a la casa, i sí que els infants reben una educació, que l'educació no seran enginyers tècnics industrials, per ara no, però reben una educació de l'àmbit agrari que és ara mateix el que es poden dedicar. O reben una educació en l'àmbit mecànic perquè sí que s'han enviat alguns tractors en aquella zona i per tant es necessiten persones que entenguin de mecànica i que puguin arreglar els tractors. I l'estan rebent i s'estan formant i poden treballar en aquest àmbit. Per tant, és una cosa que clar, és molt a curt termini. Portem 50 anys i ara, i després de 50 anys d'ajudes, hauríem d'esperar que allò fos el país més desenvolupat del món. No, continuen sense aigua corrent i continuen sense electricitat, però jo crec que viuen millor. Almenys la sensació és aquesta, i la sensació de les persones que estan allà és d'esperança total, de veure que la cosa funciona, que venen famílies a la zona on tenim nosaltres el projecte i viuen 2 anys que estan interns allà, que els nens aprenen a les escoles mentre els pares reben una educació i que quan tornen als seus poblats les coses milloren. Per tant, jo penso que això és positiu en general. El que passa és que a nivell de cooperació... per cada cosa que funciona hi han 8 que no funcionen, i això, aquesta és la realitat. I de fet jo penso que el món de les ONGs està ara mateix en un procés de revisió constant per veure ben bé cap on han d'anar els projectes de cooperació.
Són conscients la gent d'aquests països que els esteu ajudant? Són agraïts?
No sé si els estem ajudant o col·laborem activament amb ells, no? Perquè ells es dediquen a l'agricultura. Els donem pistes perquè el seu sistema agrícola millori, però amb les seves llavors, amb les seves plantes...
Sí, però bueno, no deixa de ser una ajuda de facilitar les coses.
I agraïts, evidentment, les coses funcionen i ells se senten feliços. Sí, sí, jo penso que en general sí.
Has comentat que el món de les ONGs s'havia de replantejar una mica, de revisar cap a on es volia anar. Pots explicar una mica més quins creus els punts que s'han de revisar i quin podria ser el camí a seguir?
Tampoc ho sé gaire bé, eh? No sóc molt especialista. El que passa és que, clar, després de molts anys de fer projectes de cooperació, sobretot a l'Àfrica, però molts altres països, quan veus que la situació continua igual, t'has de replantejar si ens equivoquem en alguna cosa, és el que us comentava. Clar, nosaltres portem 50 anys en una zona determinada del Togo i la forma de vida és la mateixa, però és que no ens hem plantejat que hagin de tenir una forma de vida com la nostra allà. Això és bo o és dolent? Tampoc ho sabem, però ells tenen aliment i tenen el mínim per sobreviure. Clar, des d'aquí moltes vegades la idea és dones molts diners però van descalços. De què serveix, no? I jo penso que el replantejament està aquí, no? Cap on volem portar tots aquests països? És a dir, l'objectiu és que es desenvolupin com nosaltres o és aconseguir que ells visquin bé, però amb la seva forma de vida, amb la seva cultura, amb la seva educació, amb els seus idiomes i sense electricitat i sense aigua potable, si cal o no cal, no? En certa manera, una mica és això el que anem a revisar, no? Que sí que estem invertint molts diners, cert. Continuen vivint més o menys igual, cert. Hi ha molts projectes que no han funcionat, també és cert, però també ens hem equivocat, com tothom, la gent s'equivoca, i quan una cosa no funciona, revises perquè no funciona i després intentes fer-la millor. Però jo penso que és això, no? Que a vegades intentes que comencin a caminar sols i quan han de caminar sols a vegades és aquí on s'aturen les coses i on hi ha els problemes, no? El que s'intenta ara cada cop més és, vale, col·laborem en una zona concreta durant X anys, però mica en mica, si abans aportaven tants diners, mica en mica aquests diners s'han d'anar reduint perquè ells s'han de desenvolupar sols, no? Jo penso que en certa manera, sobretot a l'Àfrica, ells han tingut la idea de que sempre hi haurà els diners. Per tant, com que ja tenim els diners, ja funcionarem. No cal que funcionem per nosaltres sols, no? I en el moment que les coses es comencen a reduir i que els ingressos es comencen a reduir-se, és quan apareixen els problemes, no? Si tu has de guanyar diners per al manteniment del tractor, has de guanyar diners. I has d'aconseguir que la producció sigui superior a la que era abans per tenir uns beneficis per aquest tractor. I aquests beneficis els has de guardar. Clar, una població que no sap on serà demà, sobretot a l'Àfrica, on l'esperança de vida és molt baixa, i no saben si demà estaran vius, dir-los que han d'estalviar diners per si el tractor dintre de 3 mesos no funciona, costa. No? I a nosaltres ens costa molt de veure que això no ho facin, però quan tu vas allà i veus com són i la seva forma de vida, dius, clar, és que si no saben on seran demà, d'aquí 3 mesos, per ells és tota una vida. I aquest és el replantejament, no?, que s'està intentant fer.
Sònia, abans d'acomiadar-te, on es pot adreçar la gent per contactar amb vosaltres?
Bueno, la via més fàcil de contactar a la gent de Sant Celoni és a la Salle. Si es volen posar en contacte amb nosaltres, poden anar a la secretaria de la Salle, que l'Helena, que és la secretària, sempre està disposada a ajudar-nos amb qualsevol cosa, i si no, tenim una web que és www.fundacioproide.org, on allà hi ha tota la informació de l'ONG, on fem projectes, qui col·labora, les delegacions, etc.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sònia.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui de Sant Celoni es mou, el programa de les entitats salonines. Ens veiem la setmana que ve.